Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 14 de juny de 2023. Comencem aquest matí de dimecres, aquestes 3 hores de ràdio, aquest magazín en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Al control central a Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquestes són les propostes que avui podreu escoltar si seguiu en aquest dial amb nosaltres fins les 12. D'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, anem a la muntanya. El nostre guia, l'Oriol Soler, ens continua fent propostes per aquestes vacances avui fins a la Selva Negra i Suïssa. I és clar, tocarà tornar de la muntanya, sempre s'ha de tornar, perquè a 9:15 hem de ser a casa per escoltar el flash informatiu, el primer d'aquest matí, amb notícies de les nostres comarques. A 9:15, Espurnes Literàries amb l'Anna Ruiz Mestres, avui molt ben acompanyada perquè comptarem amb Joan Requesens i amb Eusebi Aiensa, amb els quals parlarem de la traducció al català de Us escric des d'una presó de Grècia, d'Alexandros Panagoulis. A les 10, a l'entrevista d'actualitat, parlarem de dietes perquè comença una època de l'any amb la caloreta i quan ens posem el biquini i traiem roba, que tots i totes ens volem veure més prims. I, és clar, sorgeixen les dietes miraculoses que et garanteixen baixar aquells quilets de forma ràpida. Miraculoses, però, evidentment, molt perilloses per la salut. Avui en volem parlar amb la coach nutricional Vicky Donya. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat. Escoltem 5 minuts que ens expliquen des dels serveis informatius qüestions i actualitat, notícies al voltant dels nostres municipis. Avui, 14 de juny, és el Dia Mundial del Donant de Sang i nosaltres contribuirem a sensibilitzar i conscienciar els oients sobre la importància de donar sang de forma regular. Així que aquesta és la qüestió que els llancem a la tertúlia de la nostra gent gran, que avui seran la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Vinseum té una agenda farcida d'activitats aquests dies i pararem atenció a partir de les 11:06 amb Jordi Ribas i recomanarem especialment un parell d'aquestes activitats, el TAS Via l'Atzar, i a més comptarem amb un dels seus dos directors, l'artista Joan Carbó, i el darrer concert de la temporada de Jazz Club Vilafranca aquest dissabte ens en farà 5 cèntims, l'Àlex Cassanyes. A 11:45, de nou aturem màquines per escoltar l'actualitat en aquest darrer flash informatiu amb notícies de les nostres dues comarques. I per tancar aquest dimecres, 14 de juny, l'agenda al detall, un parell de propostes. D'una banda, la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta i de l'altra, presentem el 20è Festival de Música a les Vinyes de Subirats amb la regidora Àngels Pinyol. Així anirà tot plegat. Som-hi!
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tornem un mes més, també aquest mes de juny, a la muntanya. Sí, ens acompanya de nou el nostre guia de muntanya de referència, l'Oriol Soler, que avui continuarà apropant-nos propostes muntanyeres per aquest estiu i ho farà des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, un mes més el que ens acompanya avui al Penedès en xarxa és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé. Aquí hi ha portes de l'estiu, de les vacances, no? Amb ganes de moure'ns una miqueta, de fer muntanya i gaudir de tot el que tenim aquí fora.
Moltíssimes ganes d'aquestes vacances d'estiu i el mes passat, quan ens visitaves, ja ens portaves un parell d'opcions per si som indecisos, no? Opcions per tenir sobre la taula, i aquest mes ens en portes dues més.
Correcte, us porto dues més. Ens anem de viatge, no? Anem una miqueta més juny. Mm-hmm. Al final hem estat comentant ja bastantes vegades tot el que tenim per aquí, que és moltíssim, i que tampoc no cal anar-nos molt lluny per gaudir de la natura, de la muntanya, de l'esport. Però bueno, ja que ve l'estiu, no? A tots i a totes ens agrada marxar i anar a conèixer altres indrets, i això anem. Avui ens desplacem cap a Alemanya, però la pròxima, no? El més a prop possible d'aquí, on ens trobem la Selva Negra, que segurament ens sona sobretot pel típic dolç, no? El pastisset, sí, de Selva Negra. Doncs això ho tenim a 1.140, més o menys, quilòmetres d'aquí. Per tant, podem anar amb cotxe. Hi ha una opció de fer-ho, aquest viatge, amb cotxe, una bona tirada llarga, això sí, d'anada i de tornada. També hi ha l'opció d'anar a diferents aeroports de la zona de la Selva Negra. Què és la Selva Negra? És com una zona boscosa, una gran zona de boscos, molt frondosos. A mi em recorda molt a boscos tipus d'Astúries, així molt verd, mm-hmm, humitat. Però li hem d'afegir el tema dels pobles aquests macos, no? Els pobles cookies de zona, si potser dic Alsàcia, no? Que està al costat, en sona més, no? Són les típiques casetes de muntanya, per això, zona francesa, Alemanya, tota aquella zona d'allà. Aleshores, clar, és la combinació aquesta, de natura molt intensa amb el cookisme aquest de pobles amb encant pel mig dels boscos. Principalment és per fer rutes de senderisme, és el que més tenim. Hi ha diversos cims, però bueno, el cim més alt no arriba a 1.500 metres, per tant, tampoc no és anar a fer alta muntanya. És a recórrer la Selva Negra amb cotxe, furgoneta, autocaravana, el que sigui. També és molt viable fer rutes amb bicicleta, BTT. I anar parant cada vegada. O sigui, sí que hi ha alguns punts que avui us comentarem que són típics d'allà, però és interessant descobrir. Anar amb Wikiloc mateix, no? Que ja hem parlat molt d'aquesta aplicació, i anar descobrint rutes i zones per allà. Per tant, podríem fer tirada amb cotxe, també podríem anar amb avió, potser una de les parades més importants seria Estrasburg, que estaria a la banda francesa, però a les portes de la Selva Negra. Començarem a recórrer-ho nosaltres per Friburgo, que està més cap al sud, i bàsicament allà podríem visitar el poble, la catedral, sobretot perquè és molt gran, amb una torre de més de 116 metres d'alçada. I bàsicament és com una de les portes d'entrada a la Selva Negra. Aquí ja comences a veure el tarannà, no? de les poblacions de la zona, i realment que és molt bonic. Anem una miqueta, entrem ja a la Selva Negra, anem una miqueta cap al sud, i entrem, arribem a la zona del cim Feldberg, que és el més alt de la Selva Negra. Aquest fa 1.493 metres, per tant és el que comentava, tampoc no és un cim supergran i supertècnic. De fet, allà és on hi haurien les zones d'esquí de la Selva Negra. Hi ha diversos telefèrics oberts tot el dia, tot l'any. Per tant, depenent del nivell físic que tinguem, podem fer rutes des de cota baixa per poder anar, per exemple, a fer el cim o al redor d'aquest, O podrem pujar amb telefèric i fer alguna ruta ja amb alçada, però a nivell tècnic i físic baixet. Per tant, ens dona moltes opcions de començar a conèixer els boscos de la zona, depenent del nostre nivell físic i tècnic que tinguem. Per tant, una molt bona opció per començar. Molt al costat, molt a prop, tenim el llac Titicé. És el llac típic de la zona. És d'origen glaciar, fa 1,3 km quadrats i bàsicament també tenim molt de senderisme per la zona. Hi ha l'opció de fer la ruta circular, que ja, això sí que ja ens portaria tot el dia, o podem llogar una barqueta, banyar-nos, bàsicament doncs, fer uns dies més de relax potser per la zona de muntanya d'allà. Nosaltres al final estem fent com una ruta circular, però a partir d'aquí és combinar, buscar informació i trobem de tot per fer. Anem pujant Selva Negra cap amunt i ens trobem al poble de Triberg. És com dels més coneguts del centre de la Selva Negra. I bàsicament, a nivell turístic, hi ha dos punts importants. No? Una que és, diuen, que són les cascades més altes de la Selva Negra i diuen que és de les més altes d'Alemanya. Aquí és una mica de dubtós, però bueno. Bàsicament, hi ha les cascades que són 163 metres d'alçada, però dividit en 7 trams. Per tant, no és que ens trobem una gran cascada de 163, sinó que el conjunt seria aquesta alçada. Si més no, és molt bonic, una ruta molt, molt bonica per fer. Sí que és de pagament, aquí hi ha una miqueta de davant, no? De si, bueno, què diem, no? Pagar per anar a la muntanya... bueno... S'hauria de veure si hi ha un bon manteniment, doncs aquí potser està justificat. Bueno, si més no, és una zona molt bonica, que està molt cuidada, i si estàs per la zona, doncs pots aprofitar i gaudir d'aquesta zona de cascades. I després, un altre també punt molt turístic de la zona és que trobem el rellotge de cucut més gran del món. Aleshores, bueno, si més no, és curiós per veure què tal, no? Així com a curiositat, té un pèndol de 8 metres, el cucut pesa 150 quilos i tot el mecanisme mereix de 4,5x4,5. Per tant, és enorme, és impressionant veure'l. Jo l'he pogut veure, he entrat a dins i la veritat que bueno, no hi entenc de rellotges, però em va semblar espectacular. Per tant, parada interessant de fer i molt econòmic. Tampoc no... És una visita molt, molt fàcil de fer. I després, anem tirant cap amunt, que Selva Negra amunt. Aquí és interessant, a partir d'aquí, jo crec que parar allà on et vingui de gust, hi ha moltes parades, moltes opcions, per tant, allà on vegis que hi ha un mirador, o vegis que hi ha possibles rutes, llacs, doncs aprofitar i parar, perquè al final un maco de Selva Negra és això, anar avançant i anar trobant diferents racons que són molt bonics, perquè tot és molt verd, i ja dic, molt verd, molta aigua, per tant, val molt la pena. Jo aniria tirant cap amunt fins a les cascades, aquí, perdó, perquè es pronuncia, no sé com es pronuncia, es diu Eierheigel, és complicat. Però bàsicament són les cascades més importants del nord de Selva Negra. Són també 7 salts d'aigua, però aquí fan 90 metres d'alçada. És una ruta senzilla a vora el riu, que es pot començar des de dalt o des de baix. Des de dalt deixaríem el cotxe a la zona del monestir del poble, que està en ruïnes, que també es podria visitar. I bàsicament és una ruta de pujada o de baixada pel costat del riu, amb unes moltíssimes escales, i bueno, que és una ruta també molt bonica, no? Molt verda, amb molta aigua i xula de fer. I a partir d'aquí podríem acabar ja, acabant la circular cap a, un altre cop cap a Estrasburg, o podríem continuar cap amunt, cap a Baden-Baden, que seria una ciutat més universitària, més moderna, per entendre'ns, per ja buscar algun altre destí i a sortir de Selva Negra. Per tant, amb aquesta ruta ràpida hem passat de sud a nord per tota la Selva Negra, i ja us dic, hem parlat de quatre cosetes que són potser les més conegudes, però que en aquesta ruta el que és molt interessant és conèixer, anar fent parades i anar coneixent, bueno, perdre't una miqueta, no? Anar fent segons la... bueno, sobre la marxa, no? Una miqueta. I ara ens anem al costat, a Suïssa, per conèixer sobretot les dues grans muntanyes de Suïssa, o una de les dues grans muntanyes, una de les grans muntanyes de Suïssa. Val? Seria un altre viatge independent, que es podria enllaçar inclús, eh? Aquí ens anem a la porta d'entrada seria Ginebra. Sí que hi ha altres ciutats grans amb aeroport i demés, però aquí ens interessa entrar per Ginebra. Faríem una primera parada a Gruyère, que tots ens sona una miqueta, no?
El menjar formatge.
El famós formatge Gruyère i veure tot com es fa el formatge i demés, que és interessant fer alguna visita així. I sobretot la zona és verda, prats, bueno, és Suïssa, no? La foto de Suïssa que t'imagines de prats, de verd, de vaques, no? De per allà, és això, no? Aleshores, jo crec que és molt bonic, no és tan conegut com altres punts de Suïssa, però molt interessant de veure. Segona parada, tema Cervino. És el cim més alt de... bueno, no és el cim més alt, però és un dels cims més emblemàtics de Suïssa. Tots ens sonarà segurament del Toblerone, de la típica muntanya, que és un triangle perfecte, que està el Toblerone, que per cert ara ja em sembla que ho han prohibit i ja no poden utilitzar la imatge. És un cim de 4.478 metres, és dels més famosos per la imatge aquesta i sobretot pel significat que té, no? les famoses ascensions que han hagut i de més. Per fer l'aproximació, per veure'l, es pot entrar per Itàlia o per Suïssa. Des de Suïssa, el poble més proper és Zermatt, on per arribar has de deixar el cotxe a Tach, i des d'allà pots fer una excursió d'unes 3 hores aproximadament fins a Zermatt, de pujadeta però molt suau, molt còmoda, o agafar un trenet que et porta fins a la població de Zermatt. És espectacular arribar a Zermatt i trobar-te allà el Cervino al fons, un poble bonic, preciós, amb tot verd, muntanyes nevades pel voltant, i sobretot això, no? El cim, famós cim del Cervino. Opcions per allà, moltes rutes de senderisme. El que és molt interessant és que és una zona d'esquí, per tant hi ha molts telefèrics, i el que podem fer és agafar un d'aquests que ens porti a cota alta i des d'allà començar una ruta. Per tant, estem a les mateixes. Segons el meu nivell físic, puc començar des de baix, des del mateix poble, i fer una aproximació cap a zona Cervino per veure'l de prop, o pujar amb telefèric i fer una ruta més curteta o el que sigui. Aleshores, hi ha moltes combinacions. Ruta típica de senderisme normaleta seria anar al refugi del Cervino, el refugi de sota del cim. Bàsicament és allà on seria una ruta de senderisme de més ja d'alta muntanya, però sense grans dificultats tècniques, sí que a desnivell, i arribes a les portes de la paret enorme, no? del Cervino. I és espectacular estar allà sota i veure la gran muntanya, veure els alpinistes com van que va enfrontar-se a aquest repte. Per tant, una experiència molt, molt xula. Pots dormir també en el refugi o tirar cap a baix. Allà és un poble, bueno, és Suïssa, per tant és car. Zermatt jo crec que és encara més car per estar dins de Suïssa, però sempre hi ha alternatives més econòmiques, que per exemple podria ser allotjar-te a un dels càmpings que hi ha allà al poble, una o dues nits, i la veritat que es fa una miqueta més... bueno, es pot portar una miqueta més, no?, a nivell econòmic, però molt recomanat. Ens estem uns dies per allà i ens anem cap a la següent muntanya important de la zona, no?, que és l'Eiger. L'Eiger se'l coneix per la cara nord de l'Eiger, cara nord de l'Eiger, que l'Eiger és un 3.970 metres, per tant no arribaria, entre cometes, a la perfecció, no?, dels 4.000 metres d'allà de Suïssa, però sobretot se'l coneix molt per la història de la primera ascensió a la cara nord de l'Eiger. Jo crec que si es van allà s'ha de veure el documental o pel·lícula, hi ha els dos. Està en alemany però subtitulat en castellà i en anglès, per tant es pot veure fàcilment, i és una història, bueno, no explicaré res, però és espectacular, d'aquestes que t'enganxen i a veure què passa, no?, al final. Si s'ha fet tan famosa, ja avanço que potser molt bé no acaba, però bueno, és molt bonica, i sobretot per tota la història que té, tu arribes allà i veus una paret enorme de la cara nord de l'Eiger, que és totalment plana, i per allà ha pujat gent, no? I és espectacular. Sobretot és una d'aquestes muntanyes que et quedes davant, t'impacta, i bueno, podries estar-te hores mirant-la i ja està, no cal res més. El poble des d'on ho podríem veure i contemplar la cara nord seria Grindelwald, Que ja estaríem fent la circular per acabar per Berna, per acabar tota aquesta circular dels dos importants de Suïssa. Si volguéssim des d'allà, podríem allargar cap a Zúrich. Durant tot aquest recorregut, una multitud de rutes de senderisme i sobretot vies ferrades. Vies ferrades en allà és ho típic, amb el punt aquest ja d'aventura. Són vies ferrades altes, alpines, que potser d'aproximacions... Ja de tot, eh? Però sobretot les d'allà són aproximacions més llargues i d'alçada, amb vistes espectaculars, trams així tècnics, tipus un bosc d'aventura, no? Amb ponts penjants i tirolines i de més, però a 1.000 metres d'alçada, no? Amb caiguda, aleshores, i el verd aquest, les muntanyes de fons nevades, són espectaculars. Bueno, tota la natura en general a Suïssa és brutal. Per tant, molt recomanat anar a descobrir la natura d'aquest petit país.
Ens apuntem a aquests dos llocs. No, ja, avui no tenim l'apunt gastronòmic.
L'apunt gastronòmic.
El mes passat vam tenir l'apunt gastronòmic.
Cert. Això s'haurà de descobrir. S'ha d'anar allà i descobrir.
Suposo que no arriba al nivell de gastronomia espanyola. Oriol, un plaer que avui ens hagis portat aquestes dues propostes de cara a les vacances d'estiu, Selva Negra i Suïssa, apuntadíssimes estan ja. Moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tengo sin perdón y sin permiso, bebé, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo, es que tengo el talento.
L'heu sentit ja, està sonant molt i molt, és la darrera cançó de Rosalía, ambientada al Japó, Tuya.
Demasiado bien pa' que no se olvide, solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía. Que te gusto más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso va a tu favor. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya. Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tus noches de diablura. Soy suavecita como el cachemir.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Jordi Ramos tornarà a ser l'alcalde d'Olesa de Bonesvalls. Els portaveus d'Esquerra i el grup d'opinió d'Olesa de Bonesvalls, Jordi Ramos i Marta Naharro, han signat aquest dilluns un acord d'investidura. El pacte inclou que Jordi Ramos serà l'alcalde durant tot el mandat i l'elaboració d'un programa de govern municipal per als propers 4 anys, que redactarà i publicarà en el termini de 3 mesos. El pacte s'ha signat ateses les seves coincidències i complementarietats programàtiques, fet que els ha fet estar disposats a formar un govern conjunt al municipi d'Olesa de Bonesvalls per al període 2023-2027.
Unió de Pagesos obté el compromís de Territori de garantir la circulació de tractors per la C-15 abans de Sant Joan. En la reunió mantinguda aquest dimarts amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, el cap del Servei de Vies d'Alta Capacitat, Josep Maria Molet, i la subdirectora general d'Explotació Viària, Anna Bullic, Unió de Pagesos n'ha obtingut el compromís de garantir la circulació de tractors per la C-15 entre Igualada i Puigdalba, en els dos sentits, abans de Sant Joan i fins a mitjans d'octubre, coincidint amb els mesos de la collita del cereal i la verema. Com cada any, el sindicat insisteix que perquè la maquinària agrícola pugui circular efectivament per aquesta via, mentre no ho pugui fer pels vials de servei, cal que el departament publiqui una resolució pertinent i que senyalitzi degudament la via. Justament Unió de Pagesos ha recordat als representants de Territori que fa més de dos mesos que va lliurar una instància demanant l'aprovació d'aquesta resolució. Assessoria emocional per a joves aquest dijous a Olèrdola. L'Oficina Jove de l'Alt Penedès i el Servei Jove d'Olèrdola organitzen per aquest dijous l'estada presencial al municipi de professionals de l'assessoria emocional d'Auïdes. D'Auïdes és una assessoria de benestar emocional per als i les joves de 12 a 29 anys, per a les seves famílies i també per a professionals. Un equip format per una educadora social i una psicòloga de l'Oficina Jove de l'Alt Penedès ofereix un espai confidencial d'expressió lliure i sense tabús sobre salut mental i emocional, conflictes i preocupacions, relacions de parella, d'amistat i familiars, autoestima, conductes no saludables i d'addicció, habilitats socials i reptes de la vida diària. Aquest acompanyament i suport emocional per als joves es podrà trobar a Olèrdola demà dijous, en horari de 4 a 7 de la tarda, a l'Espai Jove de Moja, al Centre Cívic La Xarxa. Per qualsevol consulta es pot escriure al 629-847-825 o al correu electrònic d@uides.ccapenedes.cat. I acabem explicant-vos que l'Arbós farà una revetlla de Sant Joan amb ball popular i festa jove. Els actes es faran a la Sala Polivalent. L'Arbós celebrarà el 23 de juny la tradicional revetlla de Sant Joan amb un sopar, un ball popular i una festa jove que tindran lloc a partir de 9:45 de la nit a la Sala Polivalent. Les inscripcions pel sopar, que té un cost de 15 euros, es poden fer a la Casa de Cultura abans del 20 de juny. A les 11 de la nit començarà el ball amb l'actuació de l'orquestra Costa Blanca, mentre que a 1:45 de la matinada hi haurà una festa jove a la pista exterior amb el DJ Codro. Els actes estan organitzats per l'Ajuntament de l'Arbós.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui a les Espurnes Literàries parlem d'una obra escrita des d'una presó grega i en parlem des de l'estudi de Ràdio Vilafranca, amb un dels seus dos traductors i amb el cosí de l'altre traductor, que va fer una troballa decisiva perquè aquesta traducció al català arribés a bon port. Orquestrant aquesta trobada, hi ha l'Anna Ruiz. Bon dia.
Hola, bon dia.
No ha estat fàcil, no pas pels convidats, que han posat totes les facilitats del món mundial, sinó perquè venen de lluny i els hem fet venir al Penedès i finalment venen, ho hem aconseguit.
Exacte, venen de Figueres, venen de Manresa. Mireu, us explico, avui no parlarem d'efemèride, perquè com que tenim dos convidats, doncs aprofitarem i els hi traurem tot el suc. Parlarem, com us ha dit la Sílvia, d'un llibre d'Alexandros Panagoulis que es diu Us escric des d'una presó de Grècia, que ha estat editada la traducció al català a Calígraf Poesia de Figueres. I aquí ara ve una mica de cosa. La traducció l'ha fet Antoni Piqué Encordans, que és cosí del Joan Requesens Piqué, i l'Eusèbia Llença Prat, que ara us presentaré professionalment a totes aquestes petums que hem convidat avui. i parlarem d'aquest llibre, d'aquesta traducció, d'aquest poeta que va néixer a Glyfal de l'any 39 i va morir a Atenes el 76, i és un símbol, a part de poeta, de la resistència grega i de la defensa dels drets de dels pobles davant de la dictadura i davant del feixisme. Us presentaré primer l'Antoni Piqué Engordans, que va néixer a Mura l'any 32 i va morir a Barcelona l'any 1989. L'Antoni era doctor en llengües clàssiques per la Universitat de Barcelona, va fer una tesi sobre les arrels clàssiques de l'ateisme modern, era professor de filosofia a l'Escola de Magisteri de la UB també, va ser la primera persona que va traduir al català l'obra de Diògenes Laerci, Vides dels filòsofs, també va traduir al català i al castellà els sofistes, va fer molts articles sobre les elegies de Carles Riba i també va fer un estudi sobre la funció del mite clàssic en la literatura nord-americana moderna. I ell també va fer de poeta, va escriure llibres com Muntatges, Cançons de les Zero Hores, entre d'altres. Però vet aquí la cosa. Com és que parlem de l'Antoni Piqué? Doncs perquè, a part de col·laborar en aquesta traducció, molts vilafranquins el recordareu perquè va ser director del Col·legi Sant Ramon de Vilafranca, succeint el seu oncle entre l'any 69 i 75. No confongueu l'Antoni amb el seu oncle. I l'Antoni va modernitzar el sistema educatiu, va obrir una llar d'infants, va fer el batxillerat mixte per a nois i noies, i perdoneu que parli de mi un moment, però vaig tenir el privilegi de ser de les noies en aquell moment, de viure aquesta experiència, i va ser una autèntica revolució, jo crec. També va col·laborar amb Vilafranca en la revista Tothom, amb el pseudònim Oriol Garcia. I, mireu, va obrir l'Escola de Sant Ramon a l'Assemblea de Catalunya durant la dictadura. Va deixar-hi fer reunions clandestines. Crec que va ser una reunió. I ell va començar aquesta traducció, però l'Antoni va morir. I ara, doncs, us presentaré a l'Eusebi Iensa, que és el segon traductor. L'Eusebi és una autèntica patum, és un honor que hagi volgut baixar de Figueres a Vilafranca. És doctor en llengües clàssiques per la UB. Ha fet estudis hel·lenístics a les universitats de Creta, de Xipre, d'Atenes. Ha estat professor d'ensenyament secundari al Ramon Muntaner de Figueres de l'any 96 al 2007. També ha estat professor de la Universitat de Girona. És membre de l'Institut Ramon Muntaner d'aquesta mateixa universitat, és corresponent de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el 2006 i de l'Acadèmia d'Atenes, la Nacional de Grècia, que està fa cosa, no? Des del 2016, Déu-n'hi-do, Eusebi? I encara no estic, Ha estat director el 2007 de l'Institut Cervantes d'Atenes, el 2014 del de Frankfurt, i actualment és director del camp d'aprenentatge d'Empúries. Ha estudiat també la poesia popular grega i el 1999 tradueix balades gregues i ha editat El record dels catalans en la traducció en la tradició popular històrica i literària de Grècia, d'Antoni Rubió i Lluch, i també d'ell mateix, Els catalans a Grècia, castells i torres a la terra dels déus. I crec que només per parlar d'això es mereixeria un programa sol dedicat a aquest tema, perquè ha de ser apassionant. I ha traduït poetes que us sonarà el nom, com Cavafis, com Ritsos, com Prevalakis, i per descomptat, doncs, a l'Alexandros Panagoulis. I encara hi hauria una presentació paral·lela de tot de coses de la literatura catalana que ha treballat, però que no us l'explicaré avui. El deixarem per un altre dia que el convidem.
Eusebi, benvingut, gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres. Sempre m'agrada venir a aquesta terra, que no deixa de ser la terra també del meu pare, un amic, el meu pare és de Vilanova i la Geltrú, i per tant, doncs, tornar als orígens, d'alguna manera, les arrels paternes, sempre em ve de gust. És una ciutat, Vilafranca, acollidora, bonica, i per tant és un plaer estar aquí.
I també hem convidat el Joan Requesens, que ja us he dit que era cosí de l'Antoni, que el vam convidar fa un parell o tres de programes, però el vam convidar perquè és un home que sempre fa troballes i en va fer una molt important sobre Jacint Verdaguer, que ja en vam parlar. Ja us vaig dir aquell dia que és un gran investigador de Llull, d'Arnau de Vilanova, de Lluís Vives, dels Borges, etc. Però no us torno a explicar tota la biografia del Joan, però li donem les gràcies perquè ell té un petit secret per explicar de cara al que avui parlarem. A tots dos, molt benvinguts i moltes gràcies de l'esforç d'agafar, com ha dit la Sílvia, el cotxe i venir fins aquí.
Joan, ben tornat.
Gràcies a vosaltres i ben trobades.
Molt bé, doncs. Joan, a veure, comencem. Per aquesta troballa, no? Explica'ns una mica com trobes aquell llibre, què hi passa. Fes-nos una explicació d'aquesta vella història.
La vella història és breu. Sí. Perquè de vegades les coses boniques no han de ser immenses, sinó reduïdes. Mort el meu cosí, va morir el 6 d'agost de l'any 89, del segle passat, és que ara ja parlem així, del segle passat. I uns mesos després tenia tota la seva biblioteca a casa d'una cosina per la branca materna, d'ell. I era cosín per part materna meva. O sigui, era una cosina per una banda i jo el cosí per l'altra. Passats uns mesos, em va cridar la cosina, la Dolors, i em diu, mira, aquí hi ha tota la seva biblioteca, hi ha un tant de carpetes. Bé, vaig anar a veure tot el que hi havia, i d'entremig de totes les carpetes que estaven classificades segons els diversos llibres i capítols del Diògenes Laerci que havia anat traduint, no, n'hi va haver una altra que era com abonyegada. I la vaig obrir i a dintre em trobo amb un llibre editat a Itàlia i una llibreta al costat. Em miro el llibre, segona edició dels versos d'Alexandros Panagoulis, editada a Itàlia l'any 74. O sigui que l'any 74, el mateix any, se'n van fer dues edicions ja. I a la llibreta l'obro i em trobo la traducció de versos del llibre. Així de simple va ser. Mires, respires fondament i dius, què és això? A partir d'aquí vaig comptar i dic, però si això està a la meitat, ja està traduït. Dic, falta la meitat, s'ha de buscar algú. I aquelles coses que a l'hora de buscar prou coneixia, professors i savis de grec, però de grec clàssic. Clar, vaig parlar amb algú i em va dir, ui, el grec modern, això, ara jo tinc molta feina. Clar, teníem feina a l'universitat, tota aquesta gent. Vaig dir, bé, ja en trobarem algú. I passa un any, en passen dos, fins que un dia, a Atenes...
A Atenes?
A Atenes, ens trobem amb l'Eusebia Iensa i un dels dinars allà tots a la taula, amb la seva senyora, amb la meva, que també hi ha una altra colla de verdagueristes, gent de la colla de Verdaguer, parlant del grec i tal i qual, vaig deixar anar aquesta petita historieta. Se li van obrir els ulls i jo vaig dir, ja el tinc.
Ja el tinc.
Així és mateix. I ja està. És així.
Doncs mira que bé, gràcies de què us vàgiu trobar, gràcies de què Verdaguer us va unir. Sí. I ara, Eusebi, molt, molt benvingut i molt contents de tenir-te a Vilafranca. Explica'ns, perquè jo crec que si dius que va, fes molta gent, s'orienta. Sí. Però Panagoulis potser no. Qui va ser Panagoulis?
Bé, ben trobats, novament. Fa molta il·lusió de ser aquí. Ha estat un viatge una mica llarg amb cotxe, però bé, llarg, però ha valgut la pena i, per tant, doncs, agrair la invitació a parlar. I ara parlaré de seguida de quatre coses de Panagoulis, però perfilant una mica el que deia l'Antoni, jo crec que aquestes trobades, aquest fet que fos justament a Grècia que ens trobéssim, és la prova. Jo sempre penso que els déus grecs segueixen existint, i a vegades fan coses els déus. I això va ser, sens dubte, una cosa dels déus, perquè aquestes coses només passen a Grècia. Jo quan vaig tenir, i això és un altre tema i seré molt breu, la sort de trobar cap a 10 cartes de Carles Riba a Grècia que expliquen per què va traduir Cavafis, i les vaig trobar en una illa grega, dic que això novament és cosa dels déus. És la prova evident, i aquesta és una altra prova que els déus existeixen. Nosaltres som cristians, a tradició, però que els déus grecs a vegades... jo que vinc d'Empúries, a més allà encara hi són. Aleshores, crec que van ser els déus que van posar la mà perquè jo en aquell moment ens trobéssim amb l'Antoni, amb la seva muller, i parléssim, crec recordar, no sé si era Atenes o era un sopar, en un dinar d'Elfos, en qualsevol cas...
Delfos,
sí. Crec que era
l'oracle.
Jo crec que Apolo allà també va fer alguna cosa. Ens vam trobar i em va comentar. I jo li vaig dir que jo coneixia Panagulis, era d'aquells poetes que jo sempre tenia present, algun dia potser m'hi dedicaré, i la cosa va venir així. Aleshores va venir així, ens vam trobar després a Barcelona, em va passar aquesta carpeta, com deia ella, munyegada i gruixuda, i efectivament vaig veure... jo li vaig dir que volia veure primer les traduccions, les vaig mirar. Ja hi havia una afinitat amb el traductor, afinitat perquè jo també sóc de clàssiques, jo també he dedicat a les elegies de Virgili, aleshores hi havia una certa afinitat, m'agrada molt Diògenes Laerci, i per tant ja m'ho vaig veure amb molt bons ulls. I quan vaig llegir la traducció, els poemes que ell havia traduït, vaig veure que una traducció d'una enorme qualitat i que pagava la pena d'acabar-la, perquè la va deixar malauradament inacabada. Eren traduccions que en algun cas estaven acabades, en alguns casos alguns poemes apareixien més d'una dues possibilitats o dues versions d'una mateixa paraula, calia escollir la millor i calia traduir la resta de poemes. I això és el que vaig fer. I Panagulis era d'aquells poetes, com jo dic, que un poeta de protesta, un poeta que va viure una situació extrema, ja en parlarem, i que va tenir la gosadia de preparar un cop d'estat contra el cap de la Junta Militar dels Coronels, que era un feixista, salvatge... I ell sempre deia el mateix: jo sóc incapaç de matar una persona. Jo no he volgut matar una persona, jo he volgut matar un tirà. I això ho deia, ho va dir en el judici que li van fer: jo sóc incapaç de matar una mosca, però el que he volgut és, creia que tenia aquest deure com a grec, de matar un tirà. Aleshores, a mi aquesta persona sempre m'havia fascinat, Panagulis m'havia fascinat, i bé, doncs va ser això, va ser un noi jove, que no era poeta, ell era enginyer, que no vol dir que els enginyers no puguin ser poetes.
Sí, no era solen poeta. Fer molt bé els de ciències,
sí. Sí, sí, Margarita era arquitecte, sí. Per tant, no és res contra, evidentment, els enginyers. Però ell no havia tingut cap... No se li coneixia cap obra poètica, no havia escrit res. I va ser, justament, la condemna primer a mort i després la condemna a la presó i les tortures que va sofrir que el van convertir en poeta. Aleshores, va ser poeta, diguem, portat per les circumstàncies. Doncs... I va deixar de ser poeta quan va sortir de la presó.
Doncs explica'ns una mica més. Què va passar allà a la presó? Sí. Perquè això diu... Us escric des d'una presó de Grècia... Explica'ns una mica això.
Sí, ell, de fet, feia el servei militar quan va haver-hi el cop d'estat dels coronels, el mes d'abril de 1967. De seguida, la mateixa nit del cop d'estat, van arrestar tots la gent d'esquerres en un hipòdrom a Atenes, i els van enviar a la presó sense judici previ, evidentment, com fan els dictadors. I ell era un noi que estava fent el servei militar al nord de Grècia, va abandonar l'exèrcit i va entrar a la resistència clandestina. Aleshores, va preparar un atemptat contra Yorgos Papadopoulos, que era el cap de la Junta Militar, en un viatge que ell havia de fer amb cotxe des d'Atenes fins a Lagonissi, prop de Sunion, i allà va posar una bomba a la carretera. La bomba va esclatar uns segons, no sé si abans o després que passés el cotxe, és a dir, va quedar il·lès, però va ser molt a punt de matar-lo. El van agafar la policia, evidentment, i el van jutjar i el van condemnar a dues condemnes de mort. Dues. És a dir, la pena va ser doble condemna de mort. I hi havia la possibilitat que ell aconseguís algun cert perdó si es disculpava o, diguem, escrivia una carta en la qual es retractés del que havia fet. Ell va dir que no ho faria i que assumia la pena de mort. Va haver-hi una gran mobilització internacional, els coronels van tenir por d'aquesta mobilització i li van commutar la pena per cadena perpètua. En una presó, la presó de Boiati, al nord d'Atenes, on va sofrir tota mena de tortures, de tot tipus, pallisses, vagues... Llavors ella doncs, es declarava en vaga de fam, simulacions d'afusellaments... proclames a favor de la República a la seva habitació amb un magnetòfon constant, és a dir, un autèntic martiri, un autèntic martiri. Ell començava a escriure versos en embolcalls d'entrepans, embolcalls de menjar, li robaven els papers, llavors va començar a memoritzar els poemes que escrivia, els va gravar a la paret amb una cullera que tenia del menjar, i fins i tot alguns versos els havia escrit amb sang, en sang de les seves pròpies ferides.
Amb un llumí, no?
Amb un llumí, també. Era una situació absolutament increïble. No sabem mai com reaccionarem davant d'una situació així. Ell, en lloc d'enfonsar-se, doncs, va treure forces no sabem d'on i va escriure tots aquests poemes, que són uns poemes de denúncia de la dictadura grega i de totes les dictadures. És a dir, té aquesta vessant ecumènica, no? També
de tot.
És a dir, hi ha poemes en quals parla, o, per exemple, hi ha un poema que escriu arran del cop d'estat de Xile, per exemple.
Parlem una mica de... Jo penso que, molt bé, era un home que reivindicava, però que penso que fa molt bona poesia.
Sí.
Llavors, jo crec que els eixos del món clàssic i la religió catòlica, pots explicar una mica com hi és això,
sí,
en el llibre, comptant
seva...
que tenim, ens queden pocs minuts,
sí,
ja.
La seva és una poesia de resistència, és una poesia de denúncia. I aquesta poesia sempre corre el risc d'acabar sent una poesia pamfletària, un pamflet. I la seva poesia no és pamfletària. No
en
és
absolut.
Un pamflet, perquè té tota la tradició clàssica al darrere. Té tota la tradició clàssica, tota la tradició religiosa. Això és una cosa que ens crida molt l'atenció, perquè per nosaltres, en aquest món occidental, un poeta d'esquerres no pot utilitzar símbols religiosos que estan relacionats sempre, potser més amb la dreta. En canvi, a Grècia no és així. A Grècia, quan... Grècia és un país molt especial, quan els turcs, en ple domini turc, entraven a un poble que s'havia revoltat, el primer que feien era penjar el pope, penjar el papàs, el capellà, perquè era el que moltes vegades animava les revoltes. És a dir, la religió ha tingut a Grècia una... sempre l'Església s'ha posat al costat del poble, cosa que no ha passat en tot el món.
No.
En tot s'ha posat al costat del poble i, per tant, els poetes d'esquerra escriuen sovint poemes amb símbols religiosos, perquè el símbol de la resurrecció... No, la religió cristiana no deixa de ser una religió basada en el sofriment, en aquest cas d'un profeta, és a dir, de Jesucrist, i per tant la religió, els símbols de la cultura clàssica, Ítaca, etc., les Erínies, Sísif, tots aquests símbols de sofriment apareixen als seus poemes i els converteixen en poemes, evidentment de lluita, però també poemes d'un enorme lirisme.
Estic totalment d'acord amb tu, això a mi em va impactar moltíssim. El Joan ha parlat d'una traducció de l'italià. Parla'ns uns segons de la repercussió d'aquesta poesia en aquell moment a Europa, i si podríem parlar una mica posteriorment, breument, perquè voldria que llegíssim res, una frase.
Bé, de fet, el primer que van fer els coronels va ser prohibir aquesta, evidentment, tota obra que no fos, coronels grecs, em refereixo, tota obra que no fos de la seva línia política, perquè la seva obra estava prohibida. Estava prohibida tota poesia de resistència. I els poetes de resistència, Panagulis, Ritzos, per exemple, les feien arribar d'amagat on podien. Per exemple, les 18 cançons de la Pàtria Amarga de Yanni Ritsos, que és un gran poema també de poesia de resistència, van arribar a París a Teodorakis, i Teodorakis els va musicar a París.
Ah, sí, sí.
I es cantaven a Grècia d'amagat.
Sí,
per tant, i Panagulis va aconseguir fer-ho arribar a través d'amics que tenia a Itàlia. I Pasolini, per exemple, va fer el pròleg a la versió italiana d'aquests poemes, la qual cosa no està malament.
Moltes gràcies. Ara vull, per acabar, que si ens pots llegir en grec un poema, i el Joan que ens llegeixi la versió catalana, i tanquem, i mil gràcies a tots dos.
Moltes gràcies. Llegiré el poema que porta, que dona títol al llibre, que es diu La meva adreça. I en grec, és un poema molt breu, diu això. Escrit després, diu aquí, el 5 de juny del 71, després d'una pallissa. Ho diu al peu. Diu això el poema. I dia finsimo. En espirtoxilo y apena. Hemas topato ma Jimeno y a Melani. Toxegasmeno peritiling matisgasas y a jartí. Matina grapso. Ti diecinsimu monaja isos proftaso. Paraxeno que pisi tomelani. Mesa pofilaquisas grafos cinelada.
Un llumí per ploma. Sang vessada a terra per tinta. L'embenat de gasa oblidat per paper. Però què escriuré? La meva adreça solament. Tal vegada tindré temps. Estranya, també s'ha quallat la tinta. Us escric des d'una presó de Grècia.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer reunir-vos aquí, Joan i Eusebi. Moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Així sona Get Back dels Beatles, versionat per Rovell d'Ou en el seu nou treball.